Sant Cugat a fons, matins en xarxa amb Sergio Morales.
Onze minuts per arribar a les 12 del matí, a punt d'acabar aquest Sant Cugat a fons, matins en xarxa d'aquest dimecres, i ja ho sabeu que després del Molta Comèdia, el que arriba, per no variar, és el Fahrenheit 91.5, és a dir, l'espai de literatura, avui amb en Jordi Van Camp. Ben Jordi, què tal, com estàs?
Bon dia, bon dia.
Avui ens portes dues obres diferents. Per una banda, parlem d'un autor d'aquests que val la pena de recuperar.
El Francesc Parcerises.
Exacte, ara m'havia quedat una mica en blanc, per això sort que vens al rescat, eh? I parlem d'una obra que es diu La primavera a Pequín, un dietari.
Un dietari, i com el títol indica, doncs és un dietari, cosa que pot ser una mica sorprenent perquè coneixem el Parcerises més com a poeta, sobretot, també com a traductor. Recordem, no ens oblidéssim mai, que és el traductor al català, per exemple, de les obres de Tolkien, del Senyor dels Anells, etcètera. Sí, exacte, a més a més, una traducció de la qual m'agradaria molt parlar un dia, perquè és una traducció tan fina i tan feta amb allò... Amb dir-vos només una pista. Amb dir-vos que a mesura que el Frodo i el Sam van de nord cap a sud, Parcerises va fer que el català també n'és de nord cap a sud. Vull dir, és una cosa tan treballada i tan bonica. Un dia n'hem de parlar.
Sí, ara ens enrotllarem d'això. Què ens pots dir d'aquesta obra? La primavera a Pequín, un dietari. Doncs, què ens pots dir d'aquest dietari?
Doncs que el Parcerises havia d'anar a Pequín o Beijing i es va plantejar unes preguntes. A veure, jo aniré cap allà, donada, evidentment, la sensibilitat que té com a poeta, doncs què és el que veuria, què en trauria, què podia realment treure d'una cultura mil·lenària especialíssima, i aleshores ell una mica fa aquell joc de miralls que proposa Stendhal, doncs d'anar posant miralls a la vora del camí i limitar-se a descriure allò que els miralls li tornen del seu viatge, és a dir, no posaré res de collita pròpia, sinó d'intentar reflectir allò que veu realment l'escriptor.
Però a vegades els miralls distorsionen una miqueta tot el que
per
el que
força,
veu, no?
Per força, clar. I més amb un poeta que té una sensibilitat i que té tota una sèrie de coneixements de poesia xinesa oriental. Has de pensar que és un llibre que... Primer, he de dir que és un llibre molt breu, molt ben ordenat, en capítols brevíssims, i molt agradable de llegir. És a dir, és com un viatge. El lector puja l'avió amb ell, va a l'hotel, mira per la finestra, veu el gat que s'acosta a la finestra, o veu les noies que estan en el parc, o no sé què. I aleshores, diguéssim que tu vas seguint el propi dietarista. Però Parcerises diu, anem a amanir això amb dos paràmetres més. Un dels paràmetres és un paràmetre que tots compartim alguna vegada i que és molt interessant, que són els somnis.
Clar.
I d'alguna manera aquests somnis li permeten complementar amb aquesta cosa distorsionada que deies tu, amb aquesta cosa de voler donar el seu propi punt de vista, no? I de comparar amb altres temps, perquè clar, si tu estàs vivint a Pequín avui amb tot el que té d'exòtic, de guapo, d'interessant, però a més a més ets capaç de recordar el Pequín, que sé jo, de l'any 1000 o de la dinastia Qin, o el que sigui, doncs aleshores, clar, d'alguna manera se't completen aquests miralls.
Clar, a més, amb dos Pequins que, ostres, pràcticament oposats, perquè tenim el Pequín ara mateix que no veus a 2 metres per la contaminació, i el Pequín de fa 300 anys...
Fa una mica de por, jo un dia d'aquests també n'hauríem de parlar, perquè...
Déu-n'hi-do.
Mare de Déu, i cada vegada que vaig cap allà, per exemple, és tremendo com ha canviat.
Clar, però és que al final el que pots tenir fins i tot és un... mires un mirall, tens la llum i a l'altre tens l'ombra, una cosa molt diferent a cadascun d'ells.
Sí, senyor. Llums i ombres, tenim aquí les parts bones i les parts negatives d'aquest viatge extraordinari. D'altra banda, és un viatge que, com no podia ser altrament, el Parcerises l'enfoca cap a la cultura. I la tercera crossa de la qual s'ajuda, el tercer paràmetre que completa el llibre, és una sèrie de citacions de poemes xinesos clàssics que ell ens dona, de Wang Wei, de Li Po, i que d'alguna manera acaben de completar el quadre. El Parcerises, igual que fan els seus poemes, parteix sempre del present més present per emportar-se'ns cap a un passat llunyà.
I ho aconsegueix, que això és el més interessant de tot. I a més, amb la companyia de David Bowie.
Del David Bowie.
O sigui que, compte. Ara compres una cosa. A mi em passa una cosa, a mi David Bowie m'agrada moltíssim, i aquí tenim el control dels auriculars. Me l'he hagut de baixar, perquè és un cantant que m'agrada tant que dic, ostres, me'l baixo una mica perquè em despistaré el que digui en Jordi ara mateix.
No, jo també em despisto encantat de la vida, i segurament el propi Parcerises, que jo crec que és una mica la seva època, aquesta cançó deu conèixer bastant bé.
Anem a un altre tema, Jordi?
Anem a un altre tema, un tema més proper.
Sí, anem a parlar de Gabriel Ferrater, perquè què ens vols comentar avui del Ferrater?
Doncs no, és inevitable, coses... Sí, sempre surt.
Sempre acabem parlant d'ell, i bé, avui parlem de Gabriel Ferrater, Tres prosistes.
A veure, Tres prosistes és un llibre del Ferrater... que no va escriure el Ferrater.
A veure, explica'm això, perquè és una mica embolicat.
És fantàstic, el Ferrater. Mira si era xulo el tio, que té tota una sèrie d'obra publicada que no va escriure mai. No, el Ferrater el que va fer va ser dictar una sèrie de conferències, és a dir, com a professor universitari, que, per cert, es van fer aquí, a Sant Cugat. Quan encara l'autònoma estava en construcció, les classes es feien aquí al claustre del monestir. Aquest és un tema que penso que algun dia també hauríem de reivindicar, potser des de l'Ajuntament fer alguna mena de celebració en aquest sentit. Home, és molt important. Les primeres classes de l'autònoma les fèiem aquí al monestir de Sant Cugat.
Es diu ràpid, això.
Es diu ràpid. I aquestes conferències, doncs, el Ferrater les va fer amb una força tal, amb una empenta i, de fet, amb una capacitat d'anàlisi que difícilment s'ha igualat, que els propis alumnes les gravaven, les recollien, les apuntaven i després s'han publicat. I en tenim tot un munt de publicades al voltant de poetes, per exemple Foix, amb el qual Ferrater tenia una relació molt especial, però Carles Riba, amb el qual també era el seu altre gran mestre, etc., Guerau de Liost, però també sobre prosistes, sobre la prosa, sobre la narrativa catalana. Aquesta narrativa catalana que, en l'opinió de Ferrater, era francament pobra perquè no havia pogut néixer mai en ciutat, sempre era més rural que una altra cosa, i de fet els autors dels quals parlaríem, no? Per exemple, doncs, el Josep Pla, estaríem ja anant-nos-en sempre cap al camp, no? La teoria de Ferrater era que, per una qüestió de nacionalisme mal entès, diguéssim, els prosistes no acabaven de descriure la realitat tal com era, i això fa que aquesta novel·lística catalana no acabi de ser de primer nivell.
Per tant, ens parla de Josep Pla, per una banda, també ens parla de Joaquim Ruyra.
De Joaquim Ruyra, Blanes, el mar, vull dir, però ja tornem a estar lluny de la ciutat una altra vegada. I després,
Víctor Català,
la que tenia l'Albert, l'Escala, oi? Tornem a estar lluny de la ciutat una altra vegada.
Sí, sí.
Són grans prosistes, han fet obres immenses, però és, diguéssim, el poc que se salva, o el poc que salvava Ferrater, de la narrativa catalana d'aquesta primera meitat del segle XX.
I clar, no és casual, ni com acabes de comentar ara mateix, que aquests tres escriptors fugissin de la ciutat, que anessin cap al camp. Què tenia Ferrater amb la ciutat, o què tenia amb el camp?
Bueno, a veure, ell és de Reus, comencem per aquí. És un tema aquest difícil per ell. Pensa que el seu pare és molt... Bueno, hi ha tota una història. Pensa que el seu pare se suïcida també a la mateixa edat, que ell ho farà més tard, als 50 anys, i potser podríem entrar aquí en una mena d'anàlisi, doncs, de que ell té aquesta mena de ressentiment en contra, perquè ell després viatja, intenta sempre estar en ciutats més, pensa que ell ha viscut a Alemanya, Sant Cugat, diguéssim, és una anexa de Barcelona, perquè recordem, Ferrater és Reus, doncs Sant Cugat, Ferrater viu aquí a Sant Cugat, mor aquí a Sant Cugat. Però de totes maneres potser la seva anàlisi va més enllà, i el que passa és que parla més de literatura des d'un punt de vista que la ciutat, per una qüestió política sobretot, doncs no va produir una literatura tan fina com la que sí que s'ha produït al camp, on la gent potser era més lliure per parlar del que volia.
Déu-n'hi-do. Doncs aquest és el llibre que podem trobar, Gabriel Ferrater, Tres prosistes. Està bé això, que un autor com el Gabriel Ferrater, que sempre tenim alguna cosa per comentar sobre ell, i ara de cop i volta podrem llegir aquest llibre de Gabriel Ferrater, però no escrit per Gabriel Ferrater.
Correcte.
Aquesta màgia, aquest doble sentit, però vaja, que ja ens està...
Està present. Us recordo que aquest últim llibre que el Joan Margarit ha publicat, una antologia sobre Vinyoli, de la qual vam parlar fa un parell de setmanes, en el pròleg, que ja que és excel·lent, hi ha tres pàgines, tres senceres dedicades a Ferrater. Vull dir que Ferrater està per allà sempre present.
Ostres, t'has plantejat algun cop mai això? On quedarà Ferrater d'aquí a 100 anys?
Bueno, el propi Margarit, en aquest pròleg que ara mencionàvem, comenta que ell considera que els poemes de Vinyoli, per exemple, seran més fàcils de llegir, més assequibles que no pas els de Ferrater. Ferrater és un poeta complicat, és un poeta difícil, però és un poeta punyent, d'una qualitat extraordinària, i de moment han passat 42 anys des que va desaparèixer i continua aquí, i en tornarem a parlar.
I així, segueix donant guerra, que és el més interessant de tot. Hem parlat avui de Tres prosistes, de Gabriel Ferrater, i també hem recomanat aquesta obra del Francesc Parcerisses, La primavera a Pequín, un dia, però hem comentat com és habitual, amb el director d'Espin Idiomes, filòleg Jordi Van Camp. Ben, un plaer, com sempre, tenir-te aquí, i ens veiem d'aquí dues setmanes.
Bon juliol a tothom.
Per cert, que ja serà l'últim programa,
Ja serà.
Ai, Déu-n'hi-do. Que vagi molt bé, adéu.